Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans. Tema del dia.
El riu Siurana baixa sec una bona part de l'any, no perquè hi hagi una pluviometria insuficient, sinó perquè el 90% de l'aigua que recull en el pantà de Siurana es desvia a una altra conca i a una altra comarca. Es desvia al pantà de Riudecanyes. El pantà de Riudecanyes està regentat per una entitat privada, que és la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes. L'ACA, que té la responsabilitat de protegir el riu, el que admet és que en aquestes juntes de desembassament no hi hagi la obligació de deixar gens d'aigua al riu. Es deixen 20 litres, que és com una concessió que fa la Comunitat de Regants. I tot això ve d'una concessió de l'any 1930. La situació des d'aquell moment ha canviat de manera radical. L'aigua que es desviava al pantà de Riudecanyes era una aigua necessària pel Baix Camp. Des del mini trasbassament de l'Ebre, el Baix Camp té cobertes les seves necessitats d'aigua. El que passa és que se segueix mantenint aquest trasbassament per dues coses. Una, perquè no sabem exactament quin ús es fa després d'aquesta aigua, però també perquè l'aigua que es fa d'aquest trasbassament té un cost de 17 cèntims, mentre l'aigua que es fa del mini trasbassament té un cost de 70 cèntims. És a dir, que al final s'està comerciant amb un bé comú, l'aigua, amb un bé escàs, l'aigua, amb un bé que representa la vida d'una comarca, com és el Priorat, per tenir noves.
Sentíem Oriol Pont, de la plataforma Salvem lo riu Siurana. Aquesta situació s'estén a d'altres rius, com per exemple el riu Flamisell. Ens ho explica Josep Plasencia sobre la situació d'aquest riu.
Pues mira, el riu Flamisell és un dels rius amb un aprofitament hidroelèctric més antic de l'Estat. En concret, hi ha unes concessions d'aigües del 1911 per a l'empresa Endesa, i aquestes concessions d'aigües superen el cabal mínim que porta el riu en èpoques de sequera i no s'ha establert un cabal ecològic. I llavors depenem de la bona voluntat de l'empresa Endesa de que deixi la suficient aigua al riu, com perquè no hi hagi mortalitat de peixos, però no hi ha establert un cabal mínim. Llavors, què passa? L'empresa Endesa ho porta al límit. Si hi ha mortalitat de peixos, doncs hi ha denúncia dels agents rurals i llavors els hi podrien ficar una multa, però mentre no sabeu que una mortalitat de peixos, doncs mantenen el cabal a mínims. I ara estem en època de fresa de la truita, que és el moment de cria de la truita, que és un moment crític en què necessiten mantenir uns cabals més o menys constants, i com que estan fent unes reparacions amb un transformador a la central, doncs han parat de produir i no baixa pràcticament aigua pel riu. A més, també tenim una problemàtica amb un dels 25 llacs represats que hi ha a la conca del Flamisell, que a principis de segle se van connectar tots per abastir d'aigua a la central de Capdella, i un d'ells, el llac de Saburó, que té uns hectòmetres cúbics, se va espatllar la vàlvula de fons fa uns anys, farà pràcticament 11 anys, i com que val molts diners arreglar-la, doncs l'empresa Endesa el manté buit. I és un llac glacial a les portes del Parc Nacional que des de fa una dècada està buit perquè l'empresa Endesa no soluciona el problema que té la vàlvula. I llavors, bueno, nosaltres almenys demanem que si no pensen arreglar la vàlvula, doncs que la tapin el desaigua del llac i deixin que es plengui naturalit.
Per parlar d'aquesta problemàtica i del negoci de l'aigua, tenim avui amb nosaltres a Sergi Saladier, geògraf, amb qui parlarem sobre el model de gestió de recursos hídrics. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
El cabal del riu Siurana arribava el mes passat als seus mínims històrics. Com arriba el cabal amb aquesta situació?
Home, podríem dir que bàsicament hi ha dues qüestions principals. La primera és que doncs està coincidint amb uns anys de sequera, fins i tot doncs aquest últim any doncs ja podria qualificar allò de sequera extrema, amb una distribució anòmala de les precipitacions, i per tant doncs el que hi ha és una menor aportació als corrents i als cabals del riu Siurana. I per altra banda doncs hi ha una mala gestió o una mala praxis en aquesta gestió, que bàsicament el que fa és que una part considerable d'aquesta aigua del Siurana doncs, sigui trasbassada via pantà de Siurana cap al pantà de Riudecanyes. I són aquests dos motius els que porten a que si hi ha poca pluja i a més doncs, hi ha una sobreexplotació per derivació cap a una altra conca d'aquesta doncs, aigua, doncs ens trobem amb la situació que ens trobem amb aquests mínims històrics.
Aquesta praxi, és a dir, de mala gestió combinada, evidentment, amb les poques pluges, aquesta praxi és semblant a altres territoris dels Països Catalans, com per exemple a la Vall Fosca, que tenen problemes a Mendesa amb el riu Flamisell?
Sí, és evident que el recurs aigua sempre ha intentat ser captat i cooptat per diguéssim, mitjanes o grans empreses amb explotacions intentant doncs, que siguin el màxim de privatitzades possibles i això, diguéssim, mentre estàs en un context de sobreabundància d'aigua o d'abundància o de cabals normals, doncs, bueno, socialment pot no ser un... o no generar un conflicte perquè, diguéssim, hi ha aigua per tothom i aquests que fan negoci amb l'aigua, doncs, ne fan. El problema, sobretot, ve o com a mínim se manifesta públicament d'una manera extensa quan aquests règims pluviomètrics doncs, són menors i per tant hi ha menys aigua i a partir d'aquí ja no hi ha uns excedents, podríem dir, i aquestes aportacions mínimes que hi ha a l'aigua doncs, són captades i cooptades per aquestes concessions o aquestes empreses privades o aquestes empreses fins i tot a vegades semipúbliques que el que fan és voler continuar amb aquells nivells de concessió que tenen, independentment si el riu n'hi ha més o n'hi ha menys, o aquest ús d'aquesta concessió acaba perjudicant a persones, acaba perjudicant el medi, acaba perjudicant a altres sectors fora d'aquella concessió. I el conflicte, diguéssim, doncs, sobretot se manifesta i fa que sigui un debat públic quan ens trobem en aquestes situacions, no? En aquestes situacions de d'escassetat de pluges amb unes concessions que aquells que les tenen doncs, volen continuar fent que siguin les mateixes i a partir d'aquí doncs, clar, apareix aquest conflicte i sí, ne trobem en diversos llocs d'aquestes tensions. No? La més coneguda històricament ha sigut la de l'Ebre. Hi ha unes concessions doncs, a unes grans hidroelèctriques que el que volen fer bàsicament és produir electricitat i generalment han funcionat al marge de les necessitats dels altres usos, no? Del ús de boca, de l'ús de regadiu, de l'ús fins i tot del recreatiu, perquè ells tenen el cap que volen fer diners, no? Amb l'explotació d'aquella concessió per generar electricitat. Trobem de conflictes d'aigua doncs al Xúquer, trobem conflictes d'aigua a Ponent, amb tot el Segarra-Garrigues, trobem conflictes d'aigua al Ter, a les comarques de Girona. Bueno, és un conflicte que segurament anirà a més perquè el context doncs, és aquest, no? És un context de canvi climàtic on al Mediterrani tindrem poques, o la previsió és que hi pugui haver menys precipitacions amb una distribució encara més irregular, no? El règim mediterrani per naturalesa és irregular i això provocarà que la disponibilitat d'aigua sigui menor. Si no corregim, d'una banda, minimitzem els efectes sobre el canvi climàtic, doncs això repercutirà de forma negativa al conjunt de la societat, però és que, a més, el que caldria fer per adaptar-nos millor amb aquest canvi climàtic, en cas que no ho puguem aturar o no siguem capaços d'aturar-ho, doncs, com a mínim, el que hauríem de començar a pensar és com reestructurem doncs, tot aquest sistema de concessions que venen moltes d'elles des de fa doncs, desenes d'anys, i per tant doncs, aquesta aigua estigui el màxim de disponible possible per a les necessitats reals de cada un d'aquests territoris i no puguin ser gestionades i concessionades amb empreses o sistemes diguéssim, que tenen una visió més de negoci i més d'esferes territorials o d'escales territorials més àmplies.
Anem un moment, anem a pams. Davant la pregunta... Hi ha aigua? Abans ha respost que sí, que n'hi havia. De moment hi ha prou aigua, tot i el canvi climàtic, per satisfer les necessitats socials, de regadiu, que generem la població.
Sí, hi ha la que hi ha, diguéssim, no? I amb aquesta que hi ha, el que s'ha de corregir immediatament és l'ús que se'n fa d'aquesta cada vegada menys aigua que tenim.
Exacte.
Ara mateix el principal problema és no podem canviar les dinàmiques meteorològiques d'un dia per l'altre, d'un any per l'altre, això és la natura, funciona com funciona. Dins del règim mediterrani tampoc és estrany que haguin pogut passar, independentment dels cicles de canvi climàtic, doncs, que haguem tingut períodes més secs, períodes més humits, i per tant la sequera forma part de la naturalesa mediterrània. I la diferència, sobretot ara mateix, i històricament, però sobretot ara, doncs, està centrada en aquest ús que se'n fa d'aquesta aigua. I el que diem, no? Doncs com que els grans sistemes hídrics o aquells espais més cabalosos o amb més recursos d'aigua doncs estan molt controlats per unes poques esferes de poder, podríem dir, el que fan és tindre aquest recurs, diguéssim, com una exclusivitat i no els importa el que perjudiquin el resto del territori o el conjunt dels ecosistemes.
Quines són aquestes esferes de poder que denomines? És a dir, a mans de qui acaba recaient la gestió de l'aigua?
Home, si anem tirant del fil i tot i que pugui semblar un tòpic, doncs al final trobem dos grans poders financers, no? Darrere de les concessions hidroelèctriques al riu Ebre, doncs hi trobem les grans companyies elèctriques, totes elles participades per els grans bancs que actualment resten al sistema econòmic doncs, de l'estat espanyol. I després, en funció de les escales territorials i també dels cabals que hi ha, doncs, són petits o no tan petits, no? Però poders, diguéssim, locals o territorials. Doncs, en el cas del Siurana, doncs, és una societat semipública, participada per diversos agents, en principi orientada al regadiu, però a partir d'aquí s'ha anat derivant aigua, que és una de les principals denúncies, cap a altres usos inicialment no concessionats, no? Com usos doncs, industrials, que potser doncs, rarament no tant, però sobretot usos recreatius, usos diguéssim, que no estaven previstos inicialment en aquella concessió. I diguéssim, són aquestes esferes de poder que, en funció de l'escala territorial i de la disponibilitat de recurs, doncs són més grans. És a dir, com més cabal hi ha, trobem empreses més grans i com aquest recurs no és tan gran, doncs trobem altres agents, diguéssim, o altres oligopolis que es podrien vendre doncs, a nivell territorial.
En el cas del Camp de Tarragona, ara que parlaves d'ús recreatiu, podríem posar com a exemple Port Aventura?
Doncs precisament parlar d'aquestes qüestions o intentar aclarir aquestes qüestions, a on va l'aigua realment del Siurana actualment, és una de les principals denúncies o queixes que s'han posat damunt de la taula per part de diferents agents, de la plataforma Riu Siurana Viu, com també d'altres organitzacions, com la CUP, que ho ha portat al Consell Comarcal del Priorat, a la Diputació Local del Baix Camp, i que precisament demanen això, no? És aclarir realment quin ús s'està fent d'aquesta aigua. Hi ha indicis que apuntarien doncs, que s'està derivant aigua d'aquesta concessió, que en principi només hauria d'anar per ús de boca i ús de regadiu, doncs, a altres usos, com són els industrials o els recreatius, però que no està clar precisament doncs, aquesta queixa. No? És a dir, davant d'alguns indicis, doncs, el que hem de fer és averiguar, demanar que s'aclarixi exactament quin ús se'n fa. I un cop tinguem clar aquests usos que se'n fan, doncs, veure si doncs, això és correcte o no és correcte, demanar les responsabilitats que calgui més a algú i revertir, evidentment, aquesta situació. El que no pot ser és que l'aigua del Siurana serveixi per regar camps de golf o serveixi per fer anar indústria, estan a desenes de quilòmetres d'aquesta aigua, mentre el cabal o que és la llera del riu Siurana baixi seca a partir del punt de captació o perjudiqui a usos de boca dels pobles del Priorat afectats. No? I llavors, precisament és això, és a dir, davant d'aquestes inquietuds, davant d'aquestes indicis, no? que doncs, diuen que hi ha un ús fraudulent d'aquesta aigua, el que s'ha de fer és aclarir i això pot demanar responsabilitats a qui toqui i revertir aquesta situació.
Com es gestiona això, però? És a dir, l'aigua pertany a algú que ho acaba venent a empreses privades o és que aquestes empreses privades tenen, per exemple, participacions del pantà? És a dir, com es fa la gestió perquè aquesta aigua acabi destinada i s'acabi creant aquest negoci de l'aigua?
precisament una de les coses que s'ha d'aclarir davant d'aquestes denúncies que s'estan fent és aquesta, no? És exactament quina és la responsabilitat de cada un dels agents, és a dir, qui compra l'aigua, qui la ven, a quin preu l'està venent, cap a quins usos derivats va, que doncs, inicialment no estaven concessionats, etcètera, etcètera. Són qüestions que a dia d'avui no se saben del tot cert i per això doncs, el que es demanen doncs, són això, no? El que tocaria és que directament la concessionària de l'aigua del Siurana, doncs, d'ofici, podríem dir, doncs, investigués i tingués una bona praxis, no?, de senyís d'entrada, tot el que es demana, no?, d'entrada que se senyissin els usos i els cabals que tenen assignats, i cas que no fos així, doncs, evidentment, s'ha de revertir la situació. No crec que ningú avui en dia doni suport a un increment de cabals o un increment d'usos que no estaven permesos inicialment i que, a més, doncs, el context que tenim de sequera o d'increment d'aquests períodes de sequera, doncs, puguin acabar perjudicant encara més el riu Siurana, en aquest cas.
Precisament aquest tipus de gestió, quins problemes pot comportar a la societat?
Home, el que és evident és que tots els sistemes de gestió privada de l'aigua o de qualsevol altre recurs, quan hi ha problemes, diguéssim, de recurs, en aquest cas doncs, quan no hi ha prou aigua, és evident que comporta una distribució desigual d'aquest recurs. Per una banda, doncs, si hi ha menys aigua i aquesta no es revisa la concessió, doncs representa que tota l'aigua que pugui baixar doncs, va cap a la concessió i, per tant, aquesta concessió el que vol fer generalment és maximitzar beneficis. I el que diem, en aquests contextos, el que caldria és revertir aquestes concessions, passar-les a gestió i control públic per tal doncs, que aquest interès públic fos real, no? fos un interès que acabés beneficiant o acabés reportant aquest recurs a qui realment ho necessita des d'un punt de vista de distribució geogràfica d'aquests recursos i és evident que caldria una revisió total, en el cas concret aquest del Siurana, del sistema de concessió i que aquesta concessió doncs, fos anul·lada i que tota l'aigua que baixi pel Siurana doncs, baixi pel Siurana i no vagi per un tubo al Baix Camp, no, en aquest cas. I això és aplicable a tots els cabals i a tots els sistemes hídrics. És a dir, mentre et permetis que continuïn funcionant unes gestions privades d'aquesta aigua, en un context de sequera, doncs és previsible que els conflictes, els perjudicis sobre els ecosistemes o sobre altres necessitats, doncs, com són els de boca o altres necessitats dels propis territoris per on passen aquests rius, doncs se veuran incrementades perquè les concessions voldran continuar explotant aquella concessió i si poden fer més negoci del que inicialment previst, doncs encara més i per tant doncs, el que acabaran és incrementant o generant un conflicte major encara entre els territoris per on passen aquests rius i les gestionàries o les concessionàries d'aquests recursos.
Si el model de gestió segueix sent aquest, és possible que arribi un moment en què el conflicte arribi entre vendre aquella aigua, una aigua que realment es necessita ara sí perquè no n'hi ha més pel que realment hauria de servir?
Home, jo crec que conforme anirà incrementant-se els nivells de sequera i si certament doncs, avancem cap a un escenari de canvi climàtic amb reducció de les precipitacions, etcètera, etcètera, doncs aquests conflictes afloraran més, les reivindicacions seran més grans i dependrà doncs, de la conjuntura i de la voluntat social de canviar les coses i que des d'allà on se tingui capacitat institucional per fer revertir aquestes o anul·lar directament aquestes concessions per causes de força major, és a dir, quan normalment aquestes grans tipus d'obres doncs, es fa una concessió, normalment és en nom d'un interès general que al seu moment doncs, podia haver arribat a estar justificat, doncs de la mateixa manera que es fa una concessió en nom d'un interès general, tu la pots revertir, almenys conceptualment parlant, després ja tècnicament o econòmicament s'hauria de veure com se gestiona això, però conceptualment parlant tu la pots revertir alegant no?, que hi ha ara un interès general que va més enllà del moment en què es va fer aquella concessió que són les altres qüestions doncs, que s'han de prioritzar pel context en el qual ens trobem i que, per tant, allò que fa uns anys doncs, va poder tindre, a lo millor, un cert sentit, doncs, a lo millor ara ja no el té. I com que ja no el té, doncs, des de lo públic, des de qui gestiona aquestes aigües, des de les institucions que són les que, al final, doncs, atorguen o no atorguen aquestes concessions, doncs caldria revertir-ho. I això s'hi pot arribar des del punt de vista doncs, no sé, sensat i sense que sigui traumàtic, o bé s'hi pot arribar doncs, perquè al final hi ha un moviment de fondo social reivindicatiu que pot portar la situació a un nivell de tensió i resoldre-ho per la via d'urgència. Jo som des del parer que des de les administracions encarregades de la gestió i l'ús d'aquests recursos, doncs, a priori ja s'hauria de començar a treballar amb aquest nivell de prioritzar els usos reals del territori per sobre dels beneficis, diguéssim, que entrauen aquestes concessions i fer-ho des d'allà. Perquè, si no, el més probable és que s'acabi arribant per la via, diguéssim, conflictiva, per la via doncs, del conflicte social, del conflicte territorial, i és sempre evident doncs, que com més capacitat tinguem doncs, de fer les coses ben fetes, doncs, millor que no fer-les mal fetes i fuita corrents quan diguéssim, el problema estigui molt més agreujat.
Doncs moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres a Radio Terra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres de disposar.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.